tarda a tothom. Els parla Adriana Monclús. Avui és dissabte, dia 27 de maig. En aquests moments són quasi 6:45 del vespre. Benvinguts a tots a la Fira del Llibre Brenc. Benvinguts també al Literàrum. Com alguns ja sabeu, estem en directe, un dia més, a través d'aquesta sintonia, la de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al costat del Literàrum i de la Fira del Llibre Brenc. I per tercer any consecutiu, doncs, som els encarregats, que és un autèntic plaer, de conduir aquestes presentacions de llibres ebrencs. Per tant, salutacions a tots els que esteu a la fira i també els oients de la ràdio que ens segueixen a través del 87.6 de la FM o via radiomoradebre.cat. Ahir a la tarda ja vam realitzar el primer espai de presentacions de llibres amb l'Andreu Prunera i avui arriba el torn d'aquesta segona taula per la que hi passaran 10 autors ebrencs o bé escriptors que han publicat llibres de temàtica ebrenca, on gaudirem de literatura infantil, d'història, de novel·les trepidants, de llegendes, de poesia i inclús de vi. Així que anem a començar. Abans, moltíssimes gràcies també a l'Albert Cots des del control de la ràdio, Tono Canalda des del control aquí a la feira, també a Pere i a la Diputació de Tarragona que ens acompanya un any més amb la retransmissió d'aquest programa.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2017. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 30 de juny. Més informació a www.dipta.cat.
Doncs anem a començar i anem amb el primer llibre d'aquesta tarda.
D'un poblet de la Ribera d'Ebre a Barcelona, dels anys convulsos del final del segle XIX a l'arribada de la Segona República l'any 1931, de les barraques del Somorrostro als països benestants, entre anarquistes radicals i burgesos filofeixistes, entre la prostitució i els salons més exquisits. La Dolors, la vella Lola, lluita per sobreviure i venjar la injustícia i la humiliació que l'han marcat com a víctima des que va néixer, amagant alhora un secret durant més de 30 anys que li canviarà la vida per sempre. Les llums i les ombres d'una dona coratjosa il·luminen un relat vibrant i apassionant que retrata sense embuts un dels moments més fascinants de la història del nostre país. Pilar Romera, li deien Lola, columna.
Molt bona tarda, Pilar. Benvinguda a la Fira del Llibre Brenc.
Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Explica'ns què et porta a escriure aquesta tercera novel·la, aquesta Li deien Lola.
Bé, Li deien Lola és un projecte que durant molt temps va estar madurant a la meva ment. Va ser tot arrel d'un reportatge que vaig veure a TV3 sobre una dona que es deia Carmen Broto i la van assassinar als anys 40, en una època molt llunyana, al carrer Legalitat de Gràcia. Era una dona vinguda d'un poble de l'interior d'Aragó. A Barcelona va fer una certa fortuna i bueno, la van acabar matant amb circumstàncies una mica estranyes, no? Perquè sabia moltes coses i tal. Aquest va ser el punt de partida per construir una història que realment no té res a veure, però va començar així.
I quina història hi descobrirem en aquest llibre?
Bé, la història de la Lola és la història d'una dona que s'empodera. És una dona d'un altre temps, d'un temps per venir, en aquella època. Està ambientada des dels mitjans del segle XIX fins al 1900. Ella neix en un poble de la Ribera d'Ebre, de la Ribera d'Ebre Nord. És criada en una casa, en una gran casa, a l'època preindustrial, just en el moment en què s'està construint una fàbrica electroquímica. No costa molt saber de quin poble estem parlant ni de quina fàbrica estem parlant. Llavors ella se n'ha d'anar, per coses que li passen molt desgraciades, se n'ha d'anar a Barcelona, arriba a una barraca del Somorrostro on és violada, on la volen prostituir. I ella és una persona molt guapa i molt intel·ligent, aconsegueix sortir-se endavant, fa fortuna, es relaciona amb lo bo i millor de Barcelona, descobreix coses que no li agraden tant, és la Barcelona de les bombes, és la Barcelona de finals del XIX, la bomba del Liceu, la bomba de Corpus, el procés de Montjuïc contra el moviment anarquista, ha de marxar de Barcelona, ha de fugir, torna al poble i 30 anys després, l'any abans de la proclamació de la República, el 1930, apareix morta a la vora del riu. I la novel·la comença en la seva mort i va cap enrere i ja està.
Per què ficar-hi la Ribera d'Ebre, per què ficar-hi casa nostra en
jo,
aquest
jo llibre? Jo soc de Ribarroja, ja està, no cal dir res més, jo soc de Ribarroja, soc nascuda a Ribarroja, he viscut fins als 18 anys entre Flix i Ribarroja, els meus pares viuen a Ribarroja, jo vinc molt, per tant, són els meus orígens, és la història de la meva família, el meu pare és de Casp, que total és una mica més amunt, però vamos. Vull dir, jo soc riberenca pels quatre costats, per tant, és normal.
Molts dels que presenteu llibres aquests dies ho feu, no? Reivindicar una mica casa vostra a través dels escenaris de
Clar,
les vostres novel·les.
Naturalment, jo fa 32 anys que vinc a Barcelona. treballo a Barcelona i vinc a Barcelona, però jo no sóc de Barcelona, mai seré de Barcelona, jo sóc riberenca, vull dir, és la meva infància, són els colors de la meva infància, és el riu, vull dir, hem d'empoderar-nos com les dones, els riberencs ens hem d'empoderar de la nostra identitat cultural i fer-la valer allà on estem. Jo a Barcelona, vamos, la samarreta aquesta que heu fet aquest any m'encanta perquè la penso portar, me l'he comprat i la penso portar tot arreu, perquè sí, perquè som riberencs i és una entitat cultural que arreu del territori no es té. No hi ha escriptors empordanesos, no hi ha escriptors lleidatans, hi ha escriptors ebrencs, clar que sí.
I Pilar, una novel·la que a més està agradant moltíssim, perquè jo al programa de Sant Jordi preguntava recomana'ns un llibre i molta gent em va dir el teu.
Jo estic encantada amb això, sí, la veritat és que estic molt contenta perquè malgrat no va tenir massa ressò mediàtic al principi, perquè bueno, ja sabem tots com va el tema mediàtic d'autors reconeguts, sí. Que bueno, ja se sap, no ho explicarem aquí, sí que vaig tenir un parell de bones crítiques a mitjans de comunicació, el Carlos Tanón em va fer una crítica boníssima, diversos autors molt reconeguts m'han recomanat el Triat entre tres, va ser una mica boca a orella i la veritat és que ara s'estan recollint els fruits i sobretot a Terres de l'Ebre ha funcionat molt bé, estic molt contenta.
Doncs després si voleu preguntar-li alguna cosa parlant ella, el signe amb el llibre la tindreu, Pilar, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem amb més literatura ebrenca.
L'Alícia i el Baptiste busquen l'equilibri a les seves vides i el descobriment d'un relat entre les pàgines d'una novel·la d'Isaac Asimov marcarà la trobada entre tots dos. Al llarg del llibre, el lector trobarà dues històries paral·leles connectades pel present de l'Alícia, una noia que acaba de patir un daltabaix emocional, i el Baptiste, un exiliat espanyol a França arran de la Guerra Civil, que a contracor rememora el seu passat. Com a annex entre tots dos, un anarquista desaparegut, el Bial, i un amor a l'horitzó, el Julien. L'oblit i el dolor seran els ganivets de glaç que apagaran el foc de l'amor, i l'esperança, una remota guspira que lluita per encendre'n la flama. Cari Ariño, La roda de l'oblit, Ediciones B.
Molt bona tarda, Cari, benvinguda a la Fira del Llibre Ebrenc.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat, que és un plaer estar aquí.
Anem a descobrir aquesta roda de l'oblit que et porta fins a aquesta història. Quin és el desencadenant de la roda de l'oblit?
El desencadenant va sortir a partir de lo que era el primer llibre, que era el Batec del Temps, perquè tothom em preguntava i ara què passa, no? Què passa, si continua o no continua? Vaig dir que no continuava, però en un moment vaig pensar si hi hagués una segona part d'aquesta novel·la del Batec del Temps, no seria dels que es van quedar, sinó seria dels que van marxar. I a partir d'aquí vaig pensar en tots els de la retirada de la Guerra Civil, tots aquests que amb el cor se van quedar per aquestes terres i per de tantes altres, però que van tenir que sortir d'Espanya i, evidentment, el que és aquesta terra d'aquí la va passar ben magre al final de la guerra amb aquesta batalla de l'Ebre que van tenir aquí.
Quina història hi descobrirem en aquest llibre?
Quina
història hi descobrirà el lector en aquest llibre?
En aquest llibre jo sempre dic que malgrat que hi ha un rerefons que és guerra, perquè el protagonista, que és el Biel, és un noi anarquista que neix al Prat i des de Barcelona ve per aquí, passa per Terol, passa per lo que es Mora i després surt. El que descobrirem, no, me refereixo que no és una història de guerra civil, sinó la història de sentiments d'aquelles persones que d'alguna manera no estan mai bé a dins de si mateixes, no? Que sempre busquen un més enllà, que sempre l'herba sembla més verda a l'altra banda. És algú que sempre busca camí i finalment aquestes ganes de fugir, la història l'obliga a fugir i acaba fora inclús del seu país. No? I la història que trobareu és la d'una noia que es diu Alicia, Alice, que a punt de casar-se el novi la deixa, té aquest gran daltabaix emocional i a partir d'aquí ella, que és fotògrafa, vol reconstruir què va ser del seu avi que va marxar després de la Guerra Civil i no va tornar mai més, i mentre es fa tot aquest descobriment coneix a un senyor francès que es diu Baptista, que també és un espanyol exiliat, i descobrirà molta història familiar d'aquella que no es conta. Ella s'estima molt a la seva àvia Àgata, que és una de les protagonistes del llibre, i descobrirà totes aquelles històries que no s'han contat, que s'han callat i que estan plenes d'amors i de desil·lusions, però sobretot de perdó i d'esperança.
I el punt de trobada entre aquests dos personatges és una fotografia enmig d'un llibre, no?
Sí, ella quan va a França està fulleixant per allí una novel·la d'Asimov, que té el Baptist, i a partir d'aquí veu una fotografia de les platges d'Argelès. En aquell moment ella no diu res i se n'entorna cap a Barcelona i en algun moment se li fa un flash i diu: aquesta persona em recorda molt algú. Ja el descobrireu quan el llegiu, no? I a partir d'aquí comença tota la trama. És una novel·la escrita amb molt flashback, o sigui, no és lineal com la primera, sinó que va amb el record avant i enrere, i cada personatge recorda la part del passat que li pertoca. No?
I com està funcionant, ja per acabar?
Està funcionant molt bé. M'agrada escoltar com la gent s'enganxa tant com a la primera, però sobretot també m'agrada que no li fa ombra a l'altre, és la meva segona novel·la, i aleshores sempre està aquella por, no? De dir, quan agrada molt la primera, què passarà ara amb la segona, si estan esperant, no? O l'altre, i no, està funcionant molt bé. I evidentment ja la primera, i aquí es torna a retomar, jo invento un paisatge que no deixa de ser les nostres terres d'aquí, que es diu Llonera. Jo sóc gent de frontera, com crec que som tots els d'aquesta zona, i sóc de Maella, sóc maellana de naixença, sóc dels que parlem català, i sóc aragonesa, però jo sóc catalana, parlo català, però sóc d'aquí a la vora, tinc casa aquí i segueixo vivint, quan hi vinc, sempre a la casa on he nascut, i segueixo dormint al llit que he nascut, i això sempre ho dic amb molt de goig, no?
Cària Niño, moltíssimes gràcies.
A tu.
I ara li tocaria el torn al David Martí, autor de les Llegendes de Bruixes. El David, per un problema d'última hora, no ha pogut vindre, però ho han pogut arreglar, així que també l'escoltarem.
La bruixeria formava part de l'essència del poble i la cultura catalana. Qui no té una àvia que no conegui les propietats curatives de les plantes? Qui no ha gaudit d'històries de bruixes a la vora del foc? Qui no ha taral·lejat alguna vegada la popular cançó catalana Plou i fa sol? La geografia catalana és plena de llegendes relacionades amb aquest imaginari popular i David Martí, estudiós del fenomen de la bruixeria a Catalunya, les recull en aquest llibre, on també inclou un breu diccionari de bruixeria i il·lustracions d'Albert Alforcea. David Martí, Llegendes de bruixes i altres històries dels nostres boscos, Ediciones B.
Ara parlem amb el David Martí, que el tenim enllaunat. Moltíssimes gràcies a la Pilar i a la Cari, i que es vagin preparant també el Jesús Maria Tibau, la Cinta Mulet i la Ruth Troiano per a la següent tanda de presentacions. Bé, com us deia, el David no ha pogut vindre, però jo he dit: tranquil, David, que ho arreglem ràpid. Li he dit: jo et faré les preguntes, tu em contestes amb àudios a través del WhatsApp i ho fiquem a la fira i arreglat, com si ja estessis. Així que li hem preguntat al David, no sé si el coneixeu, va escriure Les bruixes d'Arnes, El caçador de bruixes, i ara arriben aquestes Llegendes de bruixes i altres històries dels nostres boscos, seguint també amb aquest univers que vam veure a les dones sàvies de la muntanya. Això és el que ens explica.
Hola, bona tarda a tothom. Bé, de fet sí, però si penso una mica com ha nascut aquest llibre, Les Llegendes de bruixes, la veritat és que me n'adono que sense saber-ho, és un llibre que vaig començar a escriure fa com 10 anys, quan em vaig començar a documentar per escriure Les bruixes d'Arnes, no? Perquè sí que és veritat que em va interessar la vessant com més històrica per entendre tot aquest fenomen de la bruixeria aquí a casa nostra. No puc negar que pel camí em vaig anar trobant amb un grapat de llegendes que d'alguna manera el que feien era explicar el mateix fenomen de la bruixeria, però des d'aquest altre vessant, que seria una mica, doncs, l'imaginari popular i aquesta visió que tenim, una mica aquest arquetip, no?, de la bruixa tradicional que tenim al nostre cap.
També li hem preguntat al David quin tipus de llibres, aquestes Llegendes de bruixes, si descobrim una història o si no, o si en descobrirem moltes, no?, d'aquestes bruixes bones o dolentes que tots tenim a la nostra imaginació. Això és el que ens ha contestat.
Sí, exacte. De fet, aquest llibre és com una mena de divertimento, no? I és un llibre que he volgut estructurar en tres parts. A la primera hi trobareu una part com més històrica, però són píndoles, eh? És una aproximació d'una manera molt, molt curta, però crec que és molt interessant intentar entendre tot aquest fenomen de la bruixeria des d'una vessant històrica, no? La segona part del llibre són aquests reculls d'històries, de llegendes, que m'he anat trobant al nord, al sud, a l'est i a l'oest de tota Catalunya, i d'alguna manera acabo el llibre parlant de, bueno, he inclòs una mena de glossari per explicar, doncs, tots aquests termes que també hi ha relacionats amb el tema de la bruixeria, no? Trobareu, per exemple, un ungüent. Què és un ungüent en aquest univers sempre de les bruixes? Parlo també de Zugarramurdi, parlo dels gats negres, és a dir, bueno, és com una mena d'enciclopèdia reduïda d'aquest fenomen.
Sí, coneixeu els llibres del David Martí, a les bruixes parla d'unes bruixes que havia Arnes, també té el caçador de bruixes que era Flixanco, i li hem volgut preguntar si en aquest llibre hi apareixen més històries de brenques, i ens n'explica una de Móra d'Ebre, de curiosa.
Sí, sí, tant i tant que surten bruixes abrenques, perquè ja sabeu que les Terres de l'Ebre són molt màgiques, ja sé que no descobreixo res, però la seva gent també ho és, i és una terra on realment podem trobar moltíssimes, moltíssimes llegendes de bruixes, no? De fet, n'hi ha una, al llibre en trobaré una, que fa referència aquí a Móra d'Ebre, i a mi m'agrada molt perquè fa referència. Bueno, tots coneixem aquesta història del vaixell fantasma, no? De l'holandès errant, però el que no sap tanta gent és que aquí, a Móra d'Ebre, en aquesta part de l'Ebre, també es deia que hi navegava un vapor que estava embruixat, no? I que apareixia i desapareixia sempre envoltat d'una boira misteriosa. Llavors, explica aquesta llegenda que una vegada un pescador hi va voler pujar i, bueno, semblava que tot havia anat bé, no va trobar ningú al timó, no hi havia cap capità, no hi havia ningú de tripulació amb aquest vaixell fantasma, i va ser molt bo perquè quan va tornar al poble i ho va anar a córrer, a explicar-ho amb els seus conveïns, i algú li va dir que havien passat més de 20 anys des que ell havia marxat. Bueno, aquí teniu un bon exemple d'aquestes llegendes màgiques i misterioses a la vora de l'Ebre,
Doncs fins aquí aquesta intervenció del David Martí, que de veritat li ha sapigut molt greu, li feia molta il·lusió estar aquí i han fet aquest esforç i l'han pogut tindre d'alguna manera. Així que un aplaudiment també per a ell. Demanem ara que pugin a aquesta taula el Jesús Maria Tibau, la Cinta Mulet i la Ruth Troiano, si es troben per aquí. I anem amb el nostre pitjor enemic.
El general exdictador d'un país inconcret és traslladat d'incògnit a una illa perduda en l'oceà. La seva vigilància s'encomana a un comandant de poca rellevància, un personatge perdedor, secundari i ple de sentiments de culpabilitat per un trauma familiar. La vida l'ha tractat malament, sempre ha tendit a baixar els braços davant els reversos i veu en aquesta missió la possibilitat de redimir-se. Però l'illa i el llaç del passat esdevenen implacables. Un retrat de les dificultats de comunicació, dels malentesos intergeneracionals, de la manca de tendresa i amor i de la baixa autoestima. Jesús Maria Tibau, el nostre pitjor enemic, Cosetània.
Jesús Maria Tibau, benvingut un any més a la Fira del Llibre Brenc.
Moltes gràcies.
El micro, ara sí.
Moltes gràcies, ben rebegada.
Ens tornem a trobar en aquesta fantàstica fira.
Com cada any.
I així ha de seguir sent, A més, et coneixem com a especialista en relats breus. Has presentat molts llibres aquí, a la Fira del Llibre Brenc, en diferents formats que s'han fet al llarg de la història, però el nostre pitjor enemic és la teva primera novel·la i amb ella t'has fet amb el Premi de Narrativa de Ribera d'Ebre, el de Vinebre. Content amb aquest nou gènere?
Bé, i tant, perquè després de tants anys preguntant-te a tothom per la novel·la, no? Doncs al final aconsegueixes escriure aquesta novel·la barallant-te una mica amb tu mateix, amb el contista, no? Jo me barallava amb el contista que sóc jo i vaig aconseguir escriure aquesta novel·la breu, s'ha de dir que és breu la novel·la. I bé, després dels dubtes que em va generar, doncs com guanyes el Premi Ribera d'Ebre, doncs a veure, et deixa molt content.
I quina història descobrirem?
Bé, la història una mica és el de menys, no? De la, de, de la, La trama d'aquesta novel·la és el de menys. No passa en cap lloc concret ni en cap temps concret. No és històrica, potser com a molt és histèrica. I representa que traslladen l'exdictador d'un país imaginari, el traslladen desterrat a una illa. No? I el militar que li encomanen el trasllat d'aquest general en aquesta illa durant 6 mesos és l'autèntic protagonista de la història. No? És un militar, però és un personatge trist, deprimit, amb baixa autoestima, molt sentiment de culpa, no? És un personatge invisible socialment, un no ningú, que per això li encomanen aquesta missió. No?
I sempre són aquests els protagonistes de les teves històries, eh? Els personatges
Exacte.
Secundaris, que dius a vegades.
Exactament.
No?
A mi em criden l'atenció aquests personatges, no? Aquest general potent que ha sigut un dictador durant 30 anys signant sentències de mort, i jo el que faig protagonista és l'altre, no? Aquest personatge perdedor, i a poc anirem esbrinant per què, no? Perquè aquests sentiments de culpa d'on li venen, aquesta tristesa que li pesa damunt, de què li ve i si se'n surt, no? Si aconsegueix sobrepassar aquest llast que porta damunt.
Com arribes en aquesta història? Què et fa escriure El nostre pitjor enemic?
Bé, jo crec que arribo, si no recordo malament, perquè fa molt temps que l'he anat arrossegant, llegint un article sobre Napoleó, precisament, i l'especial relació que va tindre amb un dels seus vigilants en un dels desterraments que va patir Napoleó. Però al final el que m'atrau és això, la història d'un perdedor, d'un no ningú, i posar-lo damunt de la taula, ensenyar-lo, i una mica també donar-li un clatellot, no? En aquest personatge que és un no ningú, que està deprimit, que oi, és que tota la vida tot m'ha anat en contra, no? I està com a derrotat, donar-li un clatellot i dir-li, escolta, que la vida t'ha posat molts entrebancs, però tu ets qui decideixes com el saltes o si no el saltes o què fas. No?
Un bon missatge també,
Exacte.
No? Per al lector. Està funcionant bé?
Bé, jo estic molt content, he tingut molt bones crítiques, a la gent li ha agradat força, és una novel·la... Bé, és el meu estil més o menys de sempre, però més... Jo crec més depurat, és una novel·la bastant poètica, bastant una mica onírica, i bé, jo crec que a la gent que li agradi emocionar-se amb les històries senzilles, doncs li pot agradar.
Doncs Josep Maria Tibau, un plaer haver-te tingut un any més a la Fira del Llibre Brenc. Ens veiem l'any que ve, espero.
Segur.
Gràcies.
Gràcies.
Cinta Mulet ens proposa una nova versió dialogada de tot un clàssic de Ramon Llull, El llibre de les bèsties. El jove Ramon Llull va estar al servei de la cort de Jaume I i del seu fill Jaume II de Mallorca. El llibre insisteix en la necessitat del rei de rodejar-se de bons consellers per tal d'obrar bé, però també deixa al descobert l'essència humana en quant a l'afany innat de dominar i sotmetre tot el que el rodeja. Un tractat de política amb el format de fàbula, amb el que l'autora va iniciar uns tallers i que va acabar adaptant de forma dialogada per apropar-lo al públic. Cinta Mulet, adaptació de El llibre de les bèsties de Ramon Llull, a Rola.
Molt bona tarda, Cinta. A veure si la podem escoltar, la Cinta.
Bona tarda,
ara sí. Què tal? Benvinguda a la Fira del Llibre Brenc.
Moltes gràcies, però vinc tots els anys.
Ja ho sé. Ja ens anem coneixent d'un any a l'altre. És un plaer, la veritat, anar-nos trobant amb aquests rostres coneguts de casa nostra un any més.
Sí, però vinc, encara que no hi ha de presentar llibre.
Sí. Per què Ramon Llull? Per què apropar-te a la seva obra?
Bueno, perquè jo no tinc la creativitat per a inventar amb tants personatges i resulta que els he de trobar fets. Bueno, no ho sé. Va ser un viatge que vaig anar a Mallorca i vaig estar a Randa, a la cova. Me sentiu bé? És que aquí ressona i no se sent. I vaig estar a Randa, a la coveta allí on estava, on va tindre la il·luminació de Randa. I bueno... I sempre es necessita, de vegades, un input, no? una empenta. No? I vaig dir, jo he de fer alguna cosa lligada amb això. I va ser posar aquesta vivència. I després, de seguida, l'any següent, vaig fer un talleret en una escola de Salou. I sempre al voltant de Llull. Este llibre ja el coneixia. I vaig dir, trobo que és necessari i és convenient que els nostres xiquets i els estudiants, perquè aquest llibre igual ho poden representar una companyia professional, penso jo, com també ho poden fer en un institut o a un cicle superior de primària, fent adaptacions, perquè la llengua és bastant elevadeta. I bueno, jo els animo, si hi ha professors d'institut, que intenten fer aquesta cosa, perquè jo també ja ho he provat. Jo ja l'he fet. A l'institut que estic, ja, l'any passat ja vaig provar de fer aquesta obreta de teatre.
I com va anar? Com va anar?
Jo què vols que et digui? Jo... Bueno, va ser un treball molt gros. Va ser un treball molt gros. I la veritat és que jo vaig matxacar els alumnes. I el text ja se'l sabien de memòria. Només t'he dit això. Ho van fer, jo crec, semiprofessional.
I el teu treball de fer aquesta adaptació dialogada, no? Pensat per a que pugui acabar en un escenari, que ens ve perfecte avui, lligat amb el literàrum.
Bueno, és que saps què passa? Que el llibre de les bèsties, tal com està, hi ha moltes adaptacions del llibre de les bèsties. Però bueno, una adaptació per a teatre, doncs jo crec que també potser hi feia falta. Segurament que existeix en algun lloc, perquè el llibre de les bèsties ha estat molt treballat. Però a través d'aquest llibre veiem una cosa, que estem plens de vernissos i que no hem evolucionat gens. Això és la conclusió, no? I que el Ramon Llull tenia un llenguatge meravellós. I que jo l'únic que he fet és transformar totes aquestes bèsties que van sortint en personatges. Però que Ramon Llull ja m'havia fet molta feina. Jo només he tracalejat la feina de Ramon Llull per a fer-la accessible al dia d'avui, per a fer-la fàcil, perquè tothom hi pugui entrar, aquí al llibre de les bèsties. Clar, el llibre de les bèsties original està escrit a base d'exemples i té l'estructura, doncs, aproximadament com el llibre de les mil i una nits, que van contes encadenats, que d'una cosa passa a l'altra, i bueno, al final doncs els nostres alumnes això no són capaços de seguir-ho perquè no tenen la paciència i perquè estan acostumats a unes lectures molt ràpides. No? Llavors jo he intentat triar algun d'aquests exemples, però no tots, i després fer la història, doncs jo penso que adaptada i salvar aquests 700 anys. No sé si ho he aconseguit, jo ja ho vaig provar, perquè clar, el millor és provar-ho en carn pròpia. I bueno, jo sí que ho vaig aconseguir, de fer-ho fer.
I què diuen, per exemple, en aquest cas els teus alumnes, no? Que l'han portat a escena, o la gent que l'ha llegit, què et diuen?
Bueno, és que jo penso que de crítica no n'hi ha, no sé si n'hi ha o no n'hi ha, però de crítica, la crítica literària no existeix. Perquè no, jo no sé on estan els crítics. A les Terres de l'Ebre, jo no sé si hi ha algun crític. Potser el Jesús Tibau és el que fa de crític
una
més
mica
de les Terres de l'Ebre. Però després, crec que tots estem molt afanyats a produir i a publicar i després ens rellegim poc entre nosaltres mateixos, perquè no tenim ni temps de fer-ho això. I altra cosa és fer la crítica. I per a fer la crítica, primera, has de tindre un horitzó molt gran i un gran panorama per a saber ubicar les obres. I quan parlem de crítica, jo parlo també de el judici del temps. Jo penso que la millor crítica sempre és el temps i a veure què passa, tenir paciència i després jo he fet el que he pogut. He fet el que m'ha semblat millor en la bona voluntat de canviar les persones, perquè aquesta obra és una obra meravellosa, plena de saviesa, que parla de la classe governant. I la classe governant, en aquell temps, doncs feia coses semblants a les que passa avui en dia.
Ja passa això, que m'en donem compte, que moltes històries de molts anys enrere ara no canvien. Moltíssimes gràcies, Cinta.
Gràcies a vosaltres.
Retracte Vi és una col·lecció que ens aporta el coneixement d'enòlegs formats a la Universitat Rovira i Virgili, els quals, a través de l'experiència professional i personal, ens faran entendre més en què consisteix la seva feina, els objectius que es plantegen i els reptes als quals s'enfronten, però sobretot ens ajudaran a percebre la seva estima per una professió molt arrelada a les nostres terres. Ruth Troiano, Retrats de Vi, Francesc Ferrer, publicacions de la URB.
Ruth Troiano, molt bona tarda.
Què tal?
Benvinguda a la fira.
Moltes gràcies, un plaer també per mi, perquè les meves arrels també estan a la Ribera. La meva mare és de Riba-roja d'Ebre, per tant, per mi és un luxe, un privilegi estar avui aquí i seguir l'estela familiar.
I a més tenim vi enguany també, Literarum et Vinum.
Sí, i tant, una iniciativa fantàstica que crec que s'hauria de repetir a tot el país, perquè si hi ha dos mons que es parlen, sempre ho dic, són llibres i vins, que uns i altres, crec que el Josep Maria estarà d'acord amb mi, ens fan viatjar en el temps i en l'espai, no? Pots estar llegint un llibre i anar-te'n en un altre segle, no? I submergir-te en una història que res té a veure amb l'actual i amb els vins també. Tenim la gran sort de tenir vins d'anyades molt velles i per tant també viatgem amb aquella primera anyada i evidentment en el temps, en els paisatges de la vinya, al cap i a la fi una ampolla de vi és un tros de paisatge o de vinya embotellada i és un privilegi unir dos mons com aquests.
A Retrats de Vi, com arribes amb aquest projecte al costat de la Universitat Rovira i Virgili? Com neix aquesta col·laboració?
Aquest és un projecte de publicacions URB, per tant de la Universitat Rovira i Virgili, és un encàrrec que em fan com a periodista i periodista especialitzada en el món del vi, perquè la Facultat d'Enologia compleix 25 anys, amb la qual cosa s'han format gairebé un miler d'enòlegs a la URB i com sempre i moltes vegades passa, els llibres que edita publicacions URB es queden molt en el corpus universitari o en la part més tècnica i aprofitant ara la vinentesa del món del vi, no?, que sembla que viu un boom, sí. Doncs vam voler posar cares i paisatges a les persones que s'han format a la universitat, per tant són enòlegs que han passat per les aules de la Universitat Rovira i Virgili, que estan treballant en el món del vi, evidentment, però en territoris molt diferents, amb filosofies també molt diverses i amb sensibilitats també molt diferents. Hi ha, evidentment, una columna vertebral que és la passió per la terra, no? Per l'aliment que és el vi, que està inclòs en la dieta mediterrània, i ens vam fixar en diferents enòlegs, diferents persones que estaven vinificant, fent vins excel·lents a Catalunya, i un d'ells, el llibre que avui presentem aquí, és el Francesc Ferrer,
sí,
de la Terra Alta, de Corbera d'Ebre, un jove elaborador, el celler és familiar, un petit celler, al cap i a la fi defineix una mica el que és la filosofia de les empreses vinícoles catalanes, que són petites i mitjanes empreses, que l'enòleg ha de fer el vi, però ha de sortir a comercialitzar-lo també, ha de fer tastos, fa l'enoturisme, turisme, a la cota 401, on veus tot el paisatge, no?, d'entès de la Terra Alta, i una persona que, bé, de molta referència, de fet, després de sortir en el llibre l'hem vist també en programes de televisió, els seus vins es veuen a Califòrnia en restaurants d'estrella Michelin, a vegades els elaboradors catalans se'ls estimen més a fora que no aquí.
Ja passa això, ja.
Des de la universitat vam pensar que era molt important parlar dels enòlegs, però no des de la seva part més tècnica d'elaboració, sinó de la visió més humana, més romàntica, més paisatgística del món del vi. Al final, els llibres són un reportatge en profunditat, jo he intentat respectar fins i tot el seu parlar, aquí hi ha el del francès i el parlar terraltí o de Corbera reproduït, vam tenir ajuda dels professors de llengua de la Universitat Rovira i Virgili, i bé, són les seves impressions sobre què és fer vi i què és fer vi en un poble tan petit, no? Ell diu una frase molt bonica, que els pobles són rics no pels diners sinó per les persones que hi viuen, no? I que fan l'aposta de quedar-s'hi a viure i de retornar alguna cosa, aquella herència rebuda, no?, moltes vegades dels avis, dels pares que han treballat al raïm i que l'han portat a la cooperativa, però ara hi ha una nova generació d'enòlegs que volen estar al capdavant d'una petita empresa, no?, per tant són petits empresaris, sí, també, i el que estan fent al cap i a la fi és dignificar el retorn a treballar al camp i dignificar el vi català, que tenim els millors vins del món, però moltes vegades falta creure'ns-ho, i des de la universitat van considerar que era necessari parlar de vi, parlar d'una manera molt clara, molt senzilla, perquè tothom conegui qui fa el vi, perquè quan ens emportem una ampolla a casa, visites un celler, jo sempre explico que més enllà del cupatge o de les varietats que hi ha dins, el que ens emportem és la història del celler, i això tots ho podem explicar, compartir, i el món del vi necessita molt d'això, necessita molt de relat.
Com ha estat aquesta experiència d'escriure aquest llibre, tot aquest procés, de contactar amb tota aquesta gent i una mica que hi has posat també de tu en aquest llibre?
Doncs jo dic que gairebé tot ho han fet ells, perquè al final m'expliquen la seva història i com a periodista faig, recullo i ordeno una mica tots els seus pensaments. per a un periodista és fantàstic que el món editorial es fixi en els continguts, en aquest cas enològics o vitícoles, perquè no hi ha espais als mitjans de comunicació suficients per parlar de les històries del vi, no? Probablement quan obrim un diari veiem una crítica o veiem un petit article, però que el món editorial bé, vulgui abraçar les històries del vi del país penso que és fonamental, i jo m'he sentit molt còmoda perquè he descobert persones fantàstiques, humanes i grans professionals, i hem tingut l'oportunitat a més de retratar-los en espais molt emblemàtics, per exemple el Francesc, no? El Poble Vell de Corbella, de Corbera, que diu que és un santuari pel qual s'hauria de caminar descalç, i penso que al final amb cadascun dels enòlegs i elaboradors el que fem és una immersió en el seu poble, a la seva vinya, en el seu territori, la manera d'entendre bé què és el vi per ells, que al final ho és tot, tota la seva vida està tenyida de vi i de vinya, i són persones que bé, reivindiquen molt aquest contacte directe amb la terra, els valors que emanen de la terra, que jo sempre dic que són els més positius perquè són els col·laboratius, l'esforç, no? També aquest treball que necessitem, no? I el treball amb les mans, també hi ha un capítol en el llibre que parla de les mans dels enòlegs i de les persones que es dediquen al món del vi, per tant el que hem volgut és reunir molta sensibilitat en aquest cicle, i per mi ha estat un privilegi.
També per nosaltres tindre't aquí, i els tres moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Anem ara a descobrir noves històries, de seguida ho fem amb el famós moniato de les germanes Besolí, i també ens endinsarem als anjups de la Torre de l'Espanyol de Bartal, Maria Teresa Castelló, Maria Montaner, Mercè Bea i Joaquim Jornet, si podem vindre dos representants d'aquestes publicacions per a seguir amb aquestes presentacions. Comencem amb el moniato.
Soc moniato, m'agrada resoldre els problemes de manera divertida i imaginativa. Així se'ns presenta aquest xiquet qui viu un bon grapat d'aventures. Totes elles serveixen perquè els joves lectors, a partir de 3 anys, treballin la imaginació i el dret a la diferència. Una col·lecció de contes que es basa en l'autèntic pallasso Muniato. En aquesta aventura, Muniato coneixerà un ésser fantàstic de les Terres de l'Ebre, la Cucafera. Esther i Olga Besolí, Muniato i la Cucafera, onada.
Molt bona tarda, Olga Besolí, benvinguda un any més a la Fira del Llibre Ebrenc.
Bona tarda i gràcies per invitar-me.
Ens tornem a trobar amb una nova història del Muniato, una nova aventura d'aquest personatge que és molt estimat aquí al territori.
Sí, és molt estimat tant pels grans com pels minuts, perquè nosaltres sempre dic que les germanes Besolí juguem amb un avantatge, i és que el nostre protagonista de les nostres històries està viu, és una persona molt estimada i és, bueno, tothom lo coneix a la zona, no? Que és el pallasso Muniato.
A través d'aquesta sèrie de contes aneu promovent el patrimoni cultural de les Terres de l'Ebre, i en aquesta entrega descobrirem amb un ésser fantàstic, que és la Cucafera.
Sí. De la Cucafera hi ha hagut bastantes històries, però curiosament amb el conte de Muniato volem apropar el que és la Cucafera del bestiari de Tortosa a el que és els més minuts, però no mitjançant la llegenda que es va crear realment el 1951 sobre que hi havia una xica i un drac una mica a l'estil del Sant Jordi. La llegenda que nosaltres recuperem és la més antiga, la que diu que realment la Cucafera va ser trobada al delta de l'Ebre i que provenia d'una espècie de monstre marí.
En les il·lustracions veig que seguiu apostant amb la mateixa línia al costat de la teva germana, l'Esther, no? Com és donar-li vida al Muniato i també les seves aventures?
És molt divertit. Realment jo crec que quan creem una història del Muniato, els primers en divertir-nos som nosaltres, i crec que això ho transmitim després als xiquets que llegen les històries, perquè clar, la il·lustradora és l'Esther Besolí, que és la meva germana, llavors i el Muniato també és de la família, que és el marit de la meva germana. Tot comença per una reunió familiar en la qual anem aportant cadascú la seva fins que trobem una història. Llavors jo la passo a l'escriptura i després li troca a la il·lustradora, i el Muniato fa una part que a vegades la gent no coneix, que és la part de muntatge del que seria en ordinador, la part informàtica. Aquesta part no la coneixen, és la part que domina ell. I bueno, i sempre entre els tres anem aportant, perquè hi ha vegades que hi ha algun final o algun moment que al Muniato mateix se li ocorreix i diu, pues jo ho faria així. i llavors pam.
S'ha d'incloure.
Sí.
Si ell ho faria
sí.
així.
Sí, sí, no, a veure, ell mana, el protagonista mana. Sí. De fet, amb aquest xiquet volem representar-lo molt, el que és en ell, i la forma, la visió d'una persona que és... que valora molt, o sigui, el que és el reciclatge, per exemple, el que és... vale, rescatar una mica el que és els valors moderns actuals, fora diferència de gèneres i rols de gèneres, vale, la diversitat, el respecte, tot el que representa en si el personatge del pallasso moniato per als xiquets, no? Que és tot improvisació, que és tot jocs, divertiments, amb un trasfondo del que seria valors que crec que hem de realçar molt avui en dia, com per exemple el respecte, la tolerància o el mig ambient.
I a més edició bilingüe, català i anglès, que sempre ve així la col·lecció i això va molt bé per als nens.
Sí, els últims, va ser lo de l'idioma bilingüe, va ser una proposta de l'editorial que va decidir, pues, ho va fer i ens vam trobar molt interessant perquè els xiquets ja de molt xocotets comencen a fer anglès a l'escola. Els contes són per a xiquets de 3 a 6 anys i són escrits amb lletra de pal. I llavors tenen els xiquets ara el conte en bilingüe, els últims, els que van sobre les nostres festes. Cuidado que amb les nostres festes incluïm les festes de les Terres de l'Ebre, també incluïm el que serien festes tradicionals dels països catalans i de les Terres Valencianes. Volem englobar una mica festes puntuals. Per exemple, hi ha un conte que és sobre la festa de la sega de l'arròs, que és de Deltebre, però hi ha un altre que va sobre el Sant Jordi o la nit de Sant Joan. Llavors, clar, és una forma també al ser bilingüe de presentar aquestes festes a xiquets que viuen a fora o xiquets que són de fora, clar. Donar a conèixer el nostre patrimoni i per l'altra banda també fer que siguin aptes per a les escoles, per a la que és la seva formació en idiomes, que és tan important avui en dia.
Doncs Olga, moltíssimes gràcies per haver vingut un any més a presentar una nova història del moniato. Gràcies.
Moltes gràcies.
Us agraeixo a tots de veritat aquesta brevetat que estem tenint aquí presentant, però hi ha moltíssims actes i després, si teniu preguntes, tranquils que podeu anar a l'espai de signa amb el llibre i us ho explicaran tot. Seguim amb una nova publicació.
Aquest llibre és el resultat de la catalogació dels anjups del terme municipal de la Torre de l'Espanyol, construccions de pedra seca que foren en altres temps construïdes pels pagesos amb la finalitat de recollir aigua de la pluja per al consum propi i dels animals. El llibre recull la memòria oral de diversos informants que ens narren les seues vivències i records en relació al seu ús i tècnica constructiva. La publicació anima el caminant a descobrir unes construccions insòlites, el llegat dels nostres avantpassats. Eva Artal, Maria Teresa Castelló, Maria Montaner, Mercè Bea i Joaquim Jornet, Els anjups de la Torre de l'Espanyol, construccions de pedra seca del paisatge agrari de secà. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
Molt bona tarda, Mercè, benvinguda.
Bona tarda.
Benvinguda a la Fira del Llibre Ebrenc.
Gràcies.
Contenta d'estar en aquesta part també?
Sí, sí, molt bé, molt contenta.
Explica'ns per què és juntar-vos tota aquesta gent, totes aquestes persones i escriure sobre els anjups de la Torre de l'Espanyol. Què us porta fins a aquestes construccions?
Bé, aquest projecte arranca l'any 2007, quan a la Torre es van fer unes jornades etnològiques dedicades a la pedra en sec. Llavors, la Teresa i la Maria, dos coautores d'aquest treball, van presentar un treball. Uns anys més tard, bastants anys més tard, l'Ajuntament organitzava unes sortides per conèixer el terme i coses del terme. En una d'aquestes excursions va vindre Julià Montfort, que és un estudiós i un entès de la pedra seca, i ens va ensenyar a catalogar un anjup. De seguida, ens vam entusiasmar per continuar el treball que ja estava iniciat i ens vam afegir el Quimet, la Eva i jo. I a partir de llavors doncs, hem anat treballant i vam aconseguir catalogar els 64 anjups escampats pel terme de la Torre.
I de quina manera presenteu aquestes construccions de pedra seca al llibre?
És que el que pretenem també amb aquest llibre, a part de les construccions, és donar valor a l'obra en si, a la construcció en si. Perquè penseu que aquests anjups no tenim una data exacta de quan daten, però pel que hem anat recabant informació, els que hem aconseguit que són doncs, del segle XVIII-XIX i primer terç del segle XX. En aquella època, pedra a pedra i moltíssimes mans van aixecar aquestes construccions, sense cap més tècnica. La tècnica era la que es transmetia de generació en generació. Això fa que no hi hagi dos enjubs igual. Cada enjub depenia de la manera de fer i de la traça del seu constructor. Llavors han volgut donar valor a aquestes construccions, perquè són del tot diferents, n'hi ha de molt grans, n'hi ha de molt petits, i són espectaculars, cada una és diferent. I han volgut transmetre això, fins i tot gent que té un enjub, tothom miràvem el nostre i no veiem aquesta diferència de la del veí. I ara doncs això ha enriquit molt aquest treball.
I com ha estat el procés de documentació? Perquè imagino que no haurà sigut fàcil.
No, no ha estat fàcil. Doncs mira, el CERE ens va facilitar unes fitxes per poder treballar amb la normativa de l'IPEC. L'IPEC és l'inventari etnològic de Catalunya, del patrimoni etnològic. Llavors hem treballat aquestes fitxes, també unes fitxes orals i unes fitxes de material fotogràfic. Llavors hem treballat amb aquests tres camps.
I és tot el que apareix en aquest llibre.
I és tot el que apareix al llibre. Al llibre apareix doncs, les tècniques de construcció, com es feien, els materials, les parts, la neteja, la conservació i també alguna curiositat, doncs, com és que quasi tots estan orientats al nord. Quan se netejaven, quan era el millor moment per fer-ho, per què, en quina lluna es feia, hi ha doncs, aquestes petites coses doncs, que fan el llibre més atractiu.
I també la col·laboració de tanta gent.
I després també vam demanar la col·laboració d'artistes locals que ens han aportat doncs, els seus dibuixos, les seves poesies, vivències de gent doncs, que havia viscut encara doncs, això, l'apogeu de l'enjub, i això doncs, fa que el llibre tingui més un valor afegit.
Doncs Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos-lo presentat aquí a la Fira del Llibre Ebrenc. Un plaer.
Gràcies.
Gràcies a les dues. Anem amb les dues últimes presentacions d'aquesta taula d'avui. Clourem amb la publicació de la Fundació El Solà de la Fatarella i també amb Araceli Franc, si ens poden acompanyar aquí en aquesta taula de presentacions. Comencem amb la Fatarella.
La Fatarella en pau, en guerra, en dictadura i en democràcia. Són les memòries de Francisco Gironès de la Fatarella, Cisco de Topes, pagès que ha viscut l'abans de la guerra i la postguerra, i explica la seva visió de tot el que va passar, els seus records i les seues reflexions al voltant de la guerra i la pau. Un treball redactat conjuntament amb David Tormo, historiador de Vilalba dels Arcs. Francisco Gironès i David Tormo, La Fatarella en pau, en guerra, en dictadura i en democràcia. Fundació El Solà.
Bé, doncs anem acabant i saludem per començar el David Tormo. Molt bona tarda, David. A veure si t'escoltem ara, sí.
Hola, molt bona tarda.
Un segon, ajudem a pujar. És que ens acompanya el Francisco. Sí, també. Si es pot asseure a l'última cadira, Francisco a la del mig. Francisco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per què fer aquestes memòries del Cisco de Topes? Per què fer aquestes memòries?
És creixent.
Hola. Ara. Doncs,
la veritat és que és, va ser ell qui va voler fer les memòries. De fet, jo m'hi he trobat en este llibre i ha sigut un regal.
Me dic Cisco, soc de la Fatarella. Tinc 90 anys, i sento poc, tinc dificultats per tota esta feina que s'està fent aquí, però sóc obligat a pujar aquí de la cara d'este senyor, el senyor David Tormo, que m'ha ajudat a fer este llibre, o petit llibre, que si no fos ell, jo no puc fer un llibre. No sóc analfabet, però falta poc.
Què hi heu posat en aquest llibre? Quina història descobrirem, bueno, Cisco?
El llibre està format més aviat per coses dolentes que va portar la guerra. Desastres. Un llibre que potser a molts no els interessa, ni parlant. Molta gent, els que van guanyar, no volen que se'n parli de la memòria històrica d'això passat. I la Fatarella té molta memòria històrica. És el poble que va fer un acte més violent, que el poble de Catalunya va rebre un tracte tan violent com la Fatarella. Uns fets que estan escrits per escriptors millors que jo, i s'ha parlat molt de tot això. I d'altres coses que va passar en la guerra que són dignes d'escriure-les. La Fortadella té dos o tres coses molt importants per escriure. Un que en sapigués, jo no ho puc fer, però algú que ho pugui fer algun dia ho farà. Té un gran esperit de treball i molt amor a la terra. Un poble agrícola més que cap de Catalunya. Potser un poble més de terreno més pobre, per això és l'únic que havien d'explotar, és la poca terra que tenien. Tan poca que en els anys de la Fortadella va comprar, avui són propietaris de 600 finques als tres pobles veïns, 100 i pico cada poble per explotar, per viure de la terra. Allà indústria no n'hi va haver mai i s'havien de fer això. Té una altra cosa molt important, una gran tradició cristiana. No sé si ara n'hi ha tanta, però llavors n'hi havia. Perquè tots en un poble de misèria van construir una capella i una església que val la pena visitar-ho encara que un no sigui creient.
Gràcies, Francisco. Deixa'm preguntar-li al David també com ha estat explicar totes aquestes històries que ens deia el Francisco en aquest llibre.
La senyora Víctor Mont ho explicarà millor que jo.
Pues com us deia,
ell té uns estudis que jo no tinc. Per explicar tot això, per escriure tot això, en la vida he tingut moltes desgràcies, però també he tingut molta sort, perquè sobretot vaig conèixer, va vindre a la Fortadella per informar per la seva feina l'historiador Josep Maria Soler Sabater, i allí mos vam fer amics una nit en una fusteria parlant de tot el que havia viscut la Fortadella durant la guerra. A ell li va interessar molt tot el que vaig dir, i ell i un germà d'ell me van animar, home, vostè tot el que ha viscut, en tant dolent que és, ho ha d'escriure. I jo li vaig dir, com he d'escriure, si quasi sóc analfabet i quan he d'escriure una cosa, no sé si València va en bé de Barcelona o si Barcelona va escriure en bé de València. Que sé que vostè té molta història per contar, dolenta, però que interessa que aquest escriptor de la Fortadella. Així ho sé. Després vaig conèixer el senyor David Torbo i entre els dos me van animar a fer aquest llibre que gràcies a ell s'ha presentat.
David, explica'ns com ha estat aquesta experiència.
Ja l'heu sentit, com he dit que em van arrossegar a fer el llibre, era inevitable fer-lo coneixent en Cisco. Doncs ha estat una experiència meravellosa. De fet, jo sóc historiador i mai m'havia apropat a la història oral perquè em semblava una cosa que a la facultat ens explicaven que era com una branca menor de la nostra feina. I després d'aquesta experiència de 2 anys d'entrevistar-me en Cisco, d'escoltar els seus records d'infantesa, d'escoltar coses que segurament a altres persones no li hauria explicat mai, perquè hi ha intimitats, hi ha moments durs, molt durs en aquesta història, doncs ha estat una experiència fantàstica. He après moltíssim, no només del meu ofici, sinó del passat d'un poble, del passat de la Fortadella. I el que m'he limitat a fer és posar una miqueta d'ordre a aquell allau de records que van anar sortint. Nosaltres ens vam reunir una dotzena de vegades llarga, són unes 26 hores d'entrevista a les quals cal sumar, ell diu que no, gairebé mig centenar de folis que ell ja havia escrit, havia anat transcrivint tot allò que recordava i bueno, la meva feina bàsicament ha estat posar-ho en ordre i abocar-ho en un llibre.
Francisco, David, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per a ells. Anem a per l'última presentació ja, per tancar la taula.
En la lectura d'aquests versos es pot observar com es llista tota una intensa i vibrant força afectiva d'un ànima que reflexiona i parla en veu alta. Un diàleg convertit en algun moment en un monòleg del que fins i tot el lector podrà fer seues algunes vivències. Les principals fonts d'inspiració d'aquest llibre han estat per l'autora el riu Ebre, la seva estimada terra i la seva noble gent. Araceli Franch, Sentiments a cor obert, Onyx.
Molt bona tarda, Araceli, benvinguda. Sentiments a cor obert, el títol ho diu tot, no? Quin tipus de poesia hi trobarem en aquest recull? Què vols transmetre al lector?
Vull transmetre sobretot amor, llibertat, pau, germanor, coses socials que m'inquieten molt. El món d'avui està molt revolt, quasi tot. I voldria que tots siguessin germans i estimar-nos i perfeccionar-nos, jo la primera, però després tots.
Com presentes aquest poemari? Com l'estructures al llibre?
Pues són poemes que he guardat al llarg de la meva vida, ja des de petita, i que els tenia allí, pues mira, a punt de cremar, perquè estaven dispersos, un aquí, un allà, i em vaig casar ja gran, després de ser viuda molts anys, i el meu home va dir, això no s'ha de perdre. I, però si no té importància, això són coses senzilles, meues. Total, que en el temps dels ordenadors, va agafar ell, m'ho va passar, i bueno, ja ho tenia així. I vaig conèixer un dia a la llibreria Serret i a Onyx, i em van dir, això s'ha de publicar. I ai, mare, quin susto m'agafa, jo 72 anys, mai he fet res més, i ara estic tremolant. I així ha sigut.
I dius que el riu Ebre, la seva terra, la seva gent, la seva aigua, ha estat la principal font d'inspiració dels teus textos.
Sí, sí, perquè jo m'he criat a una barraca i vaig néixer de més al costat del riu. I les meves vivències han sigut allí. I recordo la meva iaia, tots els que em van estimar molt. I jo he conegut coses de fa molts anys, de viure allí a la barraca, de coses que avui la joventut, moltes ho admiren, però ja no ho viuen, és impossible. I això pues, està dins meu i sempre he volgut que sortigués a la llum.
Doncs Araceli, t'agraïm moltíssim que hagis vingut a presentar aquí a la Fira del Llibre Brenc i també a tots els que heu vingut, un aplaudiment, sisplau.
Gràcies.
Acomiadem aquest segon espai de presentacions de llibres ebrencs des de la Fira del Llibre Ebrenc en directe des de Ràdio Mare d'Ebre Cadena Ser. I ara, com us deia, aquí a l'espai de signar un llibre podeu conversar amb tots els autors més extensament. Moltíssimes gràcies i marxem amb el suport de la Diputació de Tarragona. Fins demà a les 11:30, que tornem.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empreny 2017. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 30 de juny. Més informació a www.dipte.cat.